Quan passen gairebé 21 minuts de les 11 del matí, ens fem acompanyar pel crític de cinema Sergio Morales. Bon dia, Sergio.
Crític d'emergència, s'ha de dir bé això, eh? El crític de capçalera és l'Àngel Comas.
Aviat arribarà l'Àngel Comas dijous de la setmana vinent i
sí,
ja senyor. Té pel·lícula, Jobs.
Sí, home, molt bé, no?
Pel·lícula que ja es pot veure aquests dies al cinema, també.
Sí, amb l'Ashton Kutcher fent de Steve Jobs.
A veure. Que ja veus, no és com ets crític.
No, crític no. Enteraillo.
Avui sí que vens a fer prova crític.
Avui sí, ahir vaig fer els deures, eh?
Una pel·lícula que la setmana passada comentàvem com una de les estrenes, ho feia la companya del programa, l'Eva Garrido, que tu vas poder veure ahir a la nit, uh-huh. És a dir, que devies fer un intensiu de Champions amb el Barça Ajax i de cinema, o vas sacrificar?
La segona part del Barça per veure...
Per els gols.
Bé, mira, no, va haver un moment que mira, dic, la veig ja i que no se'n facin les tantes, que si no, pel matí s'ha de matinar i més val no jugar amb foc.
No t'ha desagradat?
No m'ha agradat, però...
La pel·lícula de Daniel Sánchez Arévalo.
Però alhora m'ha decebut una mica. Ho té tot, aquesta pel·lícula. Vaja, si vols, podem entrar en profunditat quan vulguis, eh?
Doncs, tràiler, i així ens posem en situació. Avui no hi ha estrenes, per cert. Aquesta no, és la novetat, és la notícia
sí.
que hem de donar a aquesta hora. Ni al cinema cinesa de la nostra ciutat, ni al Yelmo,
sí.
hi ha previstes, almenys, que nosaltres haguem pogut conèixer, estrenes per aquest divendres a la cartellera.
Doncs es fa molt estrany, i mira que hi ha bones pel·lis que arriben aquesta setmana. És estrany que no arribin a Sant Cugat, i si arriben, des d'aquí, els amics de Cinesa i Yelmo, que les posin ja al web, que la gent vol saber què s'estrena aquesta setmana a Sant Cugat.
Tema que, si es confirma d'aquí a demà divendres, tractarem dijous de la setmana vinent també amb l'Àngel Comas, perquè ja ho sabem, l'estiu és una època on no es fan grans estrenes i ara, teòricament, hauríem de començar a tornar també a les cartelleres dels cinemes de Sant Cugat. Com diem, per aquest divendres, a aquesta hora, no tenim coneixement que hi hagi estrenes.
Home, n'hi ha hagut un parell de pel·lis bastant interessants aquest estiu, eh? No totes han estat d'aquestes per oblidar. N'hi ha un
Noms,
parell...
i entrem en la gran família espanyola.
Pacific Rim i Guerra Mundial Z, sense cap mena de dubte.
Guerra Mundial Z, tota la compro.
Clar que sí.
L'altre no, perquè no l'he vist.
Doncs hauries.
La gran família espanyola. Avui l'analitza Sergio Morales.
Te amo, Carla Diego López. Y que si te quieres casar conmigo en la finca de mi padre para acabar la gran familia española de mi padre y que todos volvamos a ser felices.
Para casa sí que tener 18 años.
Podemos esperar.
Vale.
A ver, uno, madre va a venir a la boda porque es mi madre y quiero que esté. Punto. Dos, voy a ir a buscar a Caleb que tengo muchísimas ganas de verle. Tres, me cago en la puta. ¿Quién iba a pensar que España iba a llegar a la final del Mundial?
Yo lo pensaba.
Yo también, no te jodes.
Y es la que te digo, yo lo pensaba.
Doncs és una nena.
És una nena.
Sí, una nena que es diu Fran, que a mi és un nom que em queda força...
Veus com jo ja no anava...
Sí.
Mal encaminat.
A veure, aquesta pel·lícula. Primer de tot, ens hem de posar en perspectiva de qui és el director de la gran família espanyola. És en Daniel Sánchez Arévalo, que és un director que ja està creant escola amb una manera molt particular de fer cinema. De fer les últimes tres pel·lícules que ha fet, en té quatre amb aquesta. 2006, Azul Oscuro Casi Negro. 2009, Gordos. 2011, Primos. I ara 2013, La gran família espanyola. Són pel·lis molt, molt semblants, parlen d'un costumisme i ho expliquen d'una manera que potser altres directors no ho fan. És una, bé, amb cert humor, també amb molt dramatisme. De fet, qualificar aquesta pel·lícula d'una comèdia només ho podríem fer pel final. És un final feliç, però vaja, el que passa durant la pel·lícula a mi massa gràcia no me'n fa. Precisament, al contrari, es pateix bastant pel que els hi passa als protagonistes, una família amb un pare, una mare que marxa quan ells són nens. De fet, per això escoltàvem ara que un dels protagonistes deia avui que madre, quiero que madre esté en la boda. Bé, doncs aquesta dona que marxa quan ells són petits, el pare i cinc germans molt diferents entre ells. Cadascú té un rol molt, molt, molt determinat en aquesta família nombrosa i, clar, i cadascú s'haurà de buscar el seu lloc en aquesta història. De fet, és el nano petit que es casa en aquesta història. Un nen de 18 anys que es casa amb la seva nòvia tota la vida. Es casen, el problema és que és aquest, que és el dia de la final del Mundial, la gent li molesta una mica que sigui aquell dia. D'altra banda, també tenen molts problemes entre els germans mateixos, el pare no està massa a gust amb que la mare pugui anar a la boda en qüestió. En fi, tot un seguit de complicacions que es van embolicant a mesura que avança la, la trama. Quin problema hi trobo en aquesta pel·lícula? Està carregada de tòpics i se sap molt bé en tot moment què és el següent que passarà. A mi no hi ha hagut cap moment en què em sorprengués aquesta pel·lícula. I d'altra banda, dic al Quim Gutiérrez, fer que el Quim Gutiérrez porti el pes dramàtic de la pel·lícula em sembla una mica injust, perquè el paper que adopta ell en aquesta història per mi no és el més important. I que el director el triï ell com a element principal de la pel·lícula, doncs personalment no m'agrada massa. Trobo molt més interessant la història del germà petit o del germà gran que no parla del Quim Gutiérrez. El Quim Gutiérrez, al cap de fi, doncs està allà, posa la cara de nen guapo i poca cosa més. És que no fa una altra cosa. L'Antonio de la Torre, aquest per mi sí que és el millor actor d'aquesta pel·lícula, és un dels germans mitjans, que és qui es troba en un conflicte bastant gros amb el Quim Gutiérrez, i sobretot el nen en qüestió, perquè té 18 anys, és un tal Patrick Criado, que l'hem vist a sèries com Àguila Roja. Fa un paper de nen macarra que no sé si el Sánchez Arévalo el que volia fer era retratar una mica com són els nanos de 18 anys d'avui dia. Si ha intentat fer això, malament rai, perquè jo no m'ho crec. No m'ho crec, és una manera de ser que no és certa. Pot ser que hi hagi una part de la canalla, de la joventut, que sigui d'aquesta manera, però no crec que tothom ho sigui així.
Un aspecte d'aquesta pel·lícula que avui precisament volíem analitzar amb tu, Sergio, és el nom, La Gran Família Espanyola. Quan posem aquest nom, entenem que es vol fer un retrat del sí. Que és la Gran Família Espanyola, que hauríem d'entrar també a debat què és la Gran Família.
Clar, és que,
i
clar,
espanyola, és, si no és la Casa Reial, què és?
És que trobo que és tan desencertat el nom d'aquesta pel·lícula.
Abans explicaves la trama general de la família. Una separació, una mare que és fora...
És que no és una família típica,
un
de cap de les maneres.
Un dia de final de Mundial... Hi hauria, jo conec gent, i segurament tothom coneix algú, que no per una final de Mundial, sinó per un Barça o Sassuna,
no
ja maleeix un casament.
No fotis, home.
Hi ha fanàtics d'aquests.
Sí,
i són del Barça i seran del Madrid i seran de la selecció espanyola.
Però les bodes es faran 14 setmanes, normal que agafi lliga. Ostres.
En tot cas, ara parlaves també de la Gran Família Espanyola i parlaves d'aquest retrat de l'adolescència. Que no s'encaminarà amb el que és l'adolescència en general a casa nostra.
A mi no m'ho sembla
Catalunya,
pas.
Catalunya ni Espanya.
No em sembla un... Si això ha de ser un retrat de la família, jo crec que el títol... És que no ho entenc d'altra manera. És un títol que ha de ser irònic. De fet, no és una família típica, ni espanyola, ni catalana, ni russa. O sigui, no m'assembla que... No crec que sigui cap mena de família típica. Suposo que és aquest joc amb el que juga el Sánchez Arévalo de fer una aquesta petita broma. Jo... De primeres, no el vaig entendre, l'acudit. A mi que em perdoni, però jo com veig com a títol, La Gran Família Espanyola, dic, uf, fa una mica de mandra. Mires l'argument, un noi es casa el dia de la final del Mundial de Sud-àfrica, dius, uf, i això genera un conflicte, uf. I al final, el Mundial, la final, és el menys important de tota la pel·lícula. Cap al final de la història sí que es pot veure un paral·lelisme a la trajectòria d'aquella selecció espanyola, fins a arribar a la final i fins que Iniesta va fer el gol. Sí que es veu cert paral·lelisme, eh? Sí que podem trobar-ho si ens esforcem una miqueta d'aquest camí ascendent cap a un punt que sigui felicitat per tothom. El cap i a la fi sí que es pot trobar en aquest moment, però és molt, molt forçat. Trobo que el partit, si l'haguessin tret, no passa absolutament res. Trobo que si el Quim Gutiérrez no hagués estat protagonista, tampoc hagués passat absolutament res. I trobo que Sánchez Arévalo pot fer coses molt millors. De fet, Primos i Gordos estan molt millor que aquesta pel·lícula. Són molt divertides, rius. A mi a Primos em va fer molta gràcia. I té aquest component dramàtic que posa el Sánchez Arévalo, que també està molt i molt bé. Però no. Per entendre una miqueta també d'on ve aquest noi, aquest Sánchez Arévalo, si mirem la seva trajectòria com a guionista, i veureu que jo crec que amb això es pot entendre moltes coses, sèrie... On va ser guionista? Farmàcia de Guàrdia. Una altra. Hospital Central. Què més? Hermanes, una que va passar sense pena ni glòria. Vaja, en té unes quantes sèries d'aquest estil, de típiques espanyoles, podríem dir, que parla, sí, amb una mica d'humor, parla dels problemes que tenen una família. És que és una mica això, és una mica veure com Farmàcia de Guàrdia, però d'una altra manera. I bé, està bé, la pel·lícula no està malament, i per passar una bona estona està bé, però el màrqueting que s'ha fet al voltant de la pel·lícula, com es ven aquesta pel·lícula, un, el títol, dos, l'argument, per mi no reflecteixen de cap de les maneres el que passa en aquesta pel·lícula, és que de cap de les maneres.
Una pel·lícula, La gran família espanyola, que començava a rodar-se l'agost del 2012, estava previst que es rodés a Cantàbria, però a causa dels reajustaments de pressupost que hi ha per aquest món de l'audiovisual ara mateix a Espanya, es va acabar fent a Guadalix de la Sierra, a Madrid. També va passar el mateix, un cas semblant, amb Primos, la pel·lícula del 2011, també de Sánchez Arévalo, que avui, per força, doncs, també entrem a comentar.
Clar.
Això, per tant, ens hem d'imaginar que passa a Madrid,
jo
m'imagino, o podria passar a qualsevol altre punt d'Espanya.
Jo no situava cap lloc, òbviament no era Andalusia pels accents, ni era Galícia pels accents, tampoc de la gent. A Catalunya, no, directament no pot passar de cap de les maneres aquesta història. La resta de l'estat espanyol, potser sí. Jo me l'imaginava molt a les Castelles, o a Madrid fins i tot, una casa rural... Podria ser qualsevol lloc, no crec que el lloc sigui important en aquest sentit. Tota manera, la pel·li està ben rodada, està bastant ben feta, i el que sí que hi ha un parell de moments a la pel·lícula, segur la veu, jo crec que s'adonarà, hi ha un moment en què tres dels germans arriben a l'aeroport, quatre dels germans, perdona, arriben a recollir el Quim Gutiérrez a l'aeroport. Aquella escena, jo crec que el Sánchez Arévalo vol marcar un estil, vol fer-se seu, una manera de fer cinema, una manera de fer els plànols de la càmera, tot plegat, la música, tot les posades dels actors. Ostres, però ho trobo tan forçat. Tan forçat, és al·lucinant. Si ho vol intentar, està molt bé que ho intenti, però ha de ser coherent i fer-ho durant tota la pel·lícula, no només en aquell tros. La pel·li és molt irregular en aquest sentit, quan la direcció, no crec ni de bon tros que sigui la millor pel·li del Sánchez Arévalo. I ho dic això perquè aquesta pel·lícula, he escoltat que ja l'han preseleccionada per anar a la cursa dels Oscars. Ostres, si aquesta pel·li ha de representar el cinema espanyol aquest any...
Bé, preveus que caurà aviat a la preselecció mateix.
Home, no ho sé, és que potser la selecció arriba als Oscars i quedo com un ignorant del cinema totalment, però és que no m'ho sembla ni de conya la millor pel·li, una de les millors d'aquest any a nivell cinema espanyol. No sabia quina és millor que aquest any, tampoc t'ho sabria dir, Però no m'ho sembla pas. No m'ho sembla. Es pot veure i és una pel·li agradable, que passa força ràpida, fluida, no es fa pesada, vull dir, és una hora i mitja de pel·lícula que passa força ràpida, però, ostres, sí que té moments que dubtes del que estàs mirant. Al ser cinc germans, cinc històries, hi ha tan poc espai per cadascun d'ells que no s'aprofundeix suficient com perquè els agafis carinyo, així de clar.
Banda sonora, que l'estem escoltant al llarg del making of.
Banda sonora a càrrec d'un músic americà, un cantautor que es diu Josh Rose, i que fa música així molt, molt tranquil·leta. És amic del Sánchez Arévalo, per això fa aquesta banda sonora. Si no, clar, el més típic seria agafar el Dani Martín i tirar milles. Així de fàcil, però bé, la banda sonora està molt i molt bé, no només per la música aquest senyor, sinó que hi ha música, diguem, més contemporània de la radiofórmula que escoltem avui dia, que està bé, que es fa passar molt, molt bé, i vaja, una pel·li que jo crec que s'ha de veure, però les expectatives que s'han posat en ella és el que li fa perdre molts punts, i l'Arévalo, doncs, ja té marcat el seu camí, sap quin tipus de cinema vol fer, potser es dona sorpresa en breus i vés a saber si fan una pel·lícula de terror o alguna cosa, jo ho dubto, però és molt clar que ens espera amb aquest director amb les pel·lícules que faci. En aquest sentit, els fans del director, que n'hi ha molts, sobretot n'hi ha moltes fans d'aquest director, del Sánchez Arévalo i del Quim Gutiérrez, no crec que quedin decebut ningú si ets fan d'aquest home. Igualment, trobo que de les pel·lícules que ha fet, de debò és la més fluixa, amb diferència. La primera, Azul Oscuro Casi Negro, sorprèn, és la primera pel·lícula que es fa d'aquesta manera, aquest costumisme amb aquest humor i aquesta mala llet que et deixa amb el cos una mica així trencat. Gordos i Primos, per mi semblants, amb el Quim Gutiérrez, l'Antonio de la Torre, el Raúl Arévalo, en uns papers brillants cadascun d'ells, i aquesta última, els vol ficar tots a la pantalla, per mi s'equivoca. De fet, parlant del Raúl Arévalo, que és un dels grans valors del cinema de comèdia ara mateix a l'estat espanyol, crec, té un paper tan estrany que no sé ni com dir-ho. I l'explicaré, és que surt, si en total surt un minut, gràcies. I no surt d'una tacada, sinó que surt separat en uns quants trossos. No saps ni qui és, no saps ni què fa, i l'únic que fa és el brètol. De fet, és l'únic que posa aquest toc d'humor més típic del Sánchez Arévalo, que en aquesta pel·lícula pràcticament és inexistent.
Diríem, per tant, que potser ha anat perdent pes el director amb aquestes quatre pel·lícules que ha portat a la gran pantalla.
Una miqueta sí, però vaja, suposo que ha de treure alguna que es tornarà a posar les piles.
Tu que en això hi domines, escolta, Guadalix de la Sierra no és la ubicació també on...
Ostres, de la casa de Hermano.
Hermano.
Sí, senyor. Ostres. Home, compte que no hagi aprofitat la casa, que podria... o els terrenys, que podria ser... Ostres... Ui, m'ha donat un rotllo molt raro això ara mateix, no sé, em fa massa gràcia.
Anem a veure quina és la crítica que també aporten els crítics de diaris com El Mundo. Luis Martínez diu: Sergio, en su absoluta falta de prejuicios, se convierte en el mejor ejemplo de un cine libre de complejos, atrevido, tan desigual como brillante, imperfecta y emocionante. A tu et va emocionar?
No. Gens.
Javier Ocaña, El País, mejor cuanto más intimista. Ara has semblat una mica Àngel Comas. La gran familia, pese a sus dudas, acaba contagiando su espíritu popular, el de un gol que nos dejó con cara de no saber si reír o llorar.
Home, a veure, sí que pot ser aquesta bona, és una bona comparació, potser, amb el que va passar en aquell partit, un partit molt, molt estrany, i que al final, doncs, els aficionats de la Roja, doncs et quedes una mica, ostres, què ha passat aquí? Bé, sí que és una mica així, és una pel·li irregular en aquest sentit, i que al final té un final que cadascú el deixarà d'una manera o d'altra. A mi ni em va fer riure ni em va fer plorar, també t'ho he de dir.
Una última, i acabem la crítica, de la gran família espanyola. Jordi Batlle Cabinal, a La Vanguardia, diu: ligera de equipaje, el desarrollo es tremendamente desigual, escenas pasablemente divertidas alternan con otras bochornosas y los clichés toman asiento con facilidad.
Totalment. Aquesta és la que més comparteixo amb diferència. No hi ha res que trenquis de riure, i hi ha escenes, hi ha un parell d'escenes que dius, hosta, que s'acabi ja, que ja grinyola aquesta.
De moment, La gran família espanyola encara al cinema,
sí senyor, la podem veure aquí a Sant Cugat sense cap problema.
I per acabar, fem una breu passada pel cicle de cinema d'autor que dijous de la setmana passada va arrencar, va donar el tret de sortida, i avui torna a arribar una nova programació. Recordem que enguany, per aquesta temporada 2013-2014, s'afegeix una tercera sessió a les 10 de la nit. En Otro País va ser el film que va arrencar dijous de la setmana passada.
Sí, senyor. Una pel·lícula coreana, no?
Coreana, no?
Sí, una pel·lícula coreana que, vaja, que parla de les relacions entre països oposats, a dir, entre Nord-Corea i Corea del Sud.
Per avui, què ens espera, què podem veure al cinema?
I això, de la pel·lícula d'avui, l'haurem de preguntar a l'Àngel la setmana que ve.
Amb l'Àngel repassarem. Sí, cada dijous, el cicle cinema d'autor, ell com a programador ens el pot explicar millor que ningú.
Li haurem de preguntar, la pel·li es diu Les Flores de la Guerra, que arriba avui a Sant Cugat, i és la pel·li més cara del cinema xinès. Per tant, és aquest dubte que li diem sempre a l'Àngel. Cinema, diguem, de grans estudis, com en aquest cas, pot ser cinema d'autor? És el gran dubte que ens podríem posar. I participa en aquesta pel·lícula, per ser la Christian Bale, és xinesa, però potser d'aquí ve el pressupost aquest que s'han gastat, perquè aquest home no té, diguem, un caché baix.
Doncs la pel·lícula es podrà veure a les 5 de la tarda, a 7:45 del vespre, i a les 10 de la nit avui al cinema xinesa de la nostra ciutat. I una novetat són les 3 horaris de la pel·lícula, i l'altra és que també ha nascut, esperem que per quedar-s'hi, un cicle de cinema clàssic en versió original,
que comença,
Sergio,
fort.
Que comença avui.
Comença molt fort aquest cicle de cinema clàssic amb El gran dictador. Per tant, és una pel·lícula, jo trobo, obligatòria de veure. No, ningú s'hauria d'estar de veure aquest film, que és fantàstic, de Charles Chaplin, de l'any 1940, però si la veus t'espanta de com d'actual és.
I el cicle de cinema familiar també encetarà nova temporada aquest setembre, en els seus diumenges a les 12 del migdia. De fet, ho ha fet ja, ho va fer amb Ice Age 4, La formació dels continents, i Hotel Transilvània és també alguna de les novetats més importants pels menuts en aquestes tres branques del cicle de cinema d'autor a la nostra ciutat, o cicle de cinema, com vulguem dir-li, que porta l'Àngel Comas, el nostre crític habitual, titular, diríem, no el d'urgència d'avui, el Sergio Morales, que ja s'ha fet el lloc, però també...
Esperem que no, torni massa sovint. En aquest cas, ahir dèiem amb... bé, de fet, ho comentem sempre amb la Jessica, el Ritme Sant Cugatenc, els dimarts, que hi ha molta oferta de música local a Sant Cugat, també hi ha molta oferta de cinema a Sant Cugat, no hi ha excusa.
20 minuts i arribarem al punt de les 12, al punt del migdia, una pausa, i estrenem Herèdites, al Sant Cugat a fons, matins en xarxa. Xau!